Un capítol més d'aquest espai de la nostra ment, i avui diguem-ne que fem, anava a dir el pòquer, però de moment és trio. Fem el trio d'asos perquè tots us fa algunes setmanes, i durant dos capítols, ens van visitar la Carolina Osorio i la Laura Vicent, que són precisament companyes en el gabinet dinàmic de logopèdia i psicologia. La part de psicologia són les dues que he anomenat, i la part de logopèdia la porta la nostra convidada d'avui, la Olga Albangol. Què tal, Olga?
Bon dia.
Com estem?
Molt bé, moltes gràcies.
Encantat avui de venir-nos. També això dels tres asos, eh?
Oh, i tant, ens has deixat bé, ens has deixat bé.
És una bona mà. Recorden que fa algunes setmanes, precisament en la primera de les visites que ens van fer la Carolina i la Laura, vam parlar d'un concepte que era l'estimulació precoç, o l'atenció primerenca, no? Que hi ha diverses maneres de dir-ho. Que seria com aquell conjunt, no?, de qüestions, de tècniques, de disciplines que ajuden a desenvolupar les capacitats i habilitats de la canalla molt petitona.
Sí.
Quan jo li demanava a la Laura i a la Carolina què entenem pel molt petitona, perquè evidentment és un concepte molt ampli, deia que és entre el 0 i el 5 o el 0 i el 6 anys.
Sí, no? Correcte.
Que seria la canalla, per entendre'ns, justa o des del naixement fins a l'etapa de preescolar o fins i tot extenent-ho en el moment que comença l'ensenyament obligatori.
Correcte.
Però la Olga ens vol parlar avui no concretament d'aquesta estimulació primerenca, ja ho vam fer, sinó estimulació primerenca o atenció primerenca dedicada al llenguatge.
Sí.
Clar, perquè quan naixem no parlem.
Exacte, no parlem. I a vegades ens dirigim als nens de forma incorrecta, utilitzant, perquè pensem que ells no ens entenen o que no tenen la capacitat d'aprendre les paraules que nosaltres com a adults fem servir. I a vegades utilitzem un vocabulari que amb ells els estem perjudicant més que afavorint.
Per complicat? Per rebuscat?
No, per massa simple. Per no dir pollastre, per no dir els noms dels animals, exacte, i utilitzar les onomatopeies, o inclús per no dir substituir la paraula pollastre, corder, per xitxa, que és el que estan menjant.
Per exemple, quin guau-guau més maco,
sí,
no ho estem fent bé.
No, és correcte dir-li al gos, fa guau-guau, bucú,
però no dir-li quin guau-guau més maco.
No dir-li quin guau-guau, no, perquè és un gos.
És que repetiré una de les coses que li vaig dir a les teves companyes i que en aquest cas van coincidir que els pares tenim aquest defecte que creiem que és virtut, no?, els que en un moment donat hem estat així. I és que a vegades a fi de bé fem moltes coses que no són correctes, però les fem absolutament a fi de bé i ens pensem que estem fent una bona pràctica, una bona relació o comunicació amb la nostra canalla, no?
És veritat.
Ho fem a fi de bé i posem la pota fins a l'embolada.
Fins a dalt, fins a dalt. Jo crec que després els nens, quan són grans, ens ho diuen i tot. Mira, jo sempre els dic als pares que ells el que han de fer és donar el màxim als seus fills a nivell d'aprenentatges, perquè, de fet, és l'herència que comença als 0 anys. Just quan neixen, tu ja els dones aquesta herència. Si els dones l'opció d'accedir a l'aprenentatge, ells tindran interès, ells voldran conèixer més i estaran agraïts.
Però, Olga, el llenguatge no arriba quan ha d'arribar, per un procés natural?
Correcte.
Per què l'hem d'estimular de forma primerenca o de forma precoç?
Perquè quan arribi en bones condicions. Si tu, quan tens un nadó, quan el tens en braços, ja li dius coses. Comences pel típic
gu, sí.
Anga, no? Repeteixes una mica els sons.
Són bastant onomatopeics, eh?
Sí, repeteixes els sons, però això per ell és un feedback. I diu, ah, mira, resulta que si jo dic això, tinc una resposta de l'adult que tinc al meu voltant.
Saps què estic pensant ara?
A veure.
Olga, que hi haurà gent que ens estarà escoltant i dirà, aquesta és una d'aquestes coses modernes, perquè a mi, que tinc els anys que tinc, a mi, a qui ens escolta,
sí,
dirà, els meus pares no sabien ni el que era l'estimulació precoç ni l'atenció primerenca, i segur que és una disciplina relativament nova i que ningú en parlava fa un temps, i escolta, jo parlo normal, i vaig parlar quan tocava, i crec que tinc un domini de llenguatge suficient, etc etc. Què li diries a la gent que estigui pensant això?
Que a la seva època els seus pares feien estimulació precoç, però
sense
no ho deien.
Sense
exacte,
saber-ho.
I no ho sabien. Sí, perquè molta gent que s'ha criat al camp, coi, de ben petits, ve que sabien plantar patates. I no tocava, i ara avui en dia això no toca per edat, però bé que ho saben fer. O se n'anaven a caçar o se n'anaven a pescar. I amb el vocabulari que tot això comportava, no? Per tant, jo penso que l'estimulació sempre hi ha sigut, excepte en aquells casos en què s'ha passat, com a pares, o per les circumstàncies que li hagin portat a la vida, doncs s'ha passat olímpicament del fill, no?
Olga, quan parlem de canalla tan petita, sí? Recordo també de les teves... Jo sóc molt ignorant, el que sí tinc són les orelles molt grosses i intento escoltar i fer d'esponja amb tot el que em diuen. I recordo que van dir que hi havia un concepte que era molt important quan parlàvem de canalla tan petita, que era el que s'anomena plasticitat neuronal.
Sí.
Què vol dir això? Pues que som capaços de tenir moltes les finalitzacions de les neurones, quan s'ajunten amb les finalitzacions d'altres neurones, creen el que es diuen sinapsis, i aquesta és la mare dels ous, de que aprenguem coses, de que tinguem capacitats, que aprenem, etcètera, etcètera. No?
Correcte.
I d'aquestes n'hi ha moltes, perquè des del moment en què naixem es van destruint, no? Aquestes
sí.
anem perdent capacitat a mesura que...
S'envelleixen.
Ja des del moment zero, no? És aquesta plasticitat neuronal la que permet, per exemple, quan es parla de llenguatge, que parlem a vegades d'un sol idioma, o que en parlem de dos, o que parlem de tres, i diem, no, això ho hem de fer de petits. Perquè, clar, avui ens parles de l'estimulació precoç del llenguatge, però ens hauríem de posar d'acord. D'una sola llengua, o com ho fem?
Clar, bona aquesta, eh?
Oh, ja t'he dit, que jo m'hi fixo.
Molt bé, molt bé. Jo, sincerament, sóc partidària de que si en una casa només es parla una llengua, estimulem aquesta llengua.
D'acord.
Per tenir una base. Després, l'aprenentatge d'una segona llengua o d'una tercera llengua, sempre tens el referent de la llengua materna. No qual cosa, si tu la llengua materna ja no la tens bé, l'aprenentatge de les altres llengües serà més complicada.
D'acord, base amb una i a partir d'aquí construïm. Si
és natural, si és l'ambient natural. Ara, per exemple, quan és el cas del bilingüisme, què passa? Tens un nen que creix amb dos o, en alguns casos, amb tres llengües. Cadascú ha de parlar la seva llengua. És bo que el nen tingui aquests inputs. Ara hem de ser conscients de que aquest nen serà un parlant més tard. És a dir, que parlarà una miqueta més tard. Però això no vol dir que no arribi a parlar bé cap de les tres llengües. Al contrari, per ell, és una herència més rica que amb altres.
Clar, una cosa és l'aprenentatge a casa, que és sobretot on tu focalitzes aquest tema, perquè són, evidentment, els pares els que han d'actuar,
sí.
Entenc, amb aquesta, o com a mínim en primer terme, en aquesta estimulació precoç,
sí.
Però després també hi ha l'ambient, no? Perquè, com deia, jo, per exemple, a casa, doncs, catalanoparlants, única llengua el català,
sí.
I resulta que el meu fill, quan jo li demanava, diu, què fas al pati? I ell em deia, quan era marrec, eh?
Sí.
3 anys o alguna cosa així, o poc més. I diu, pues, acostumem a jugar a futbol. Diu, a mi m'agrada més jugar a bàsquet, que al meu fill sempre li agrada més el tema bàsquet. Diu, però, clar, no volen i juguem a futbol. I tu de què fas? Diu, de portero.
Sí.
El meu fill en la vida havia estudiat castellà ni,
sí.
ni sabia de què era, però en canvi l'ambient l'havia portat a dir pues, que el seu company o el que liderava el grup a l'hora de jugar deia tu de portero.
Tu de portero, sí.
Llavors, entens? No només és el tema de casa, el que tu toques en el dia a dia, el que perceps, la gent amb la que tens més contacte,
correcte.
Sinó les circumstàncies ambientals també fan.
Sí, inclús la televisió, perquè hi ha molts canals de televisió. Hi ha molts canals de televisió infantils que són en castellà. Aquí a Andorra
sí, tenim això, no?
Que l'aprenentatge del castellà és que va sol. Perquè, a més, hi ha una similitud amb el català, amb la qual...
Aquesta va ser una pregunta que algun cop he dit en antena, que li vaig fer jo a la directora de... a l'amiga Dolors Carmona, quan era directora de l'Escola de Primera Ensenyança de Santa Coloma, que em va ensenyar el programa del curs, com li diuen, el currículum escolar, o
sí.
el programa curricular, sí. o alguna cosa així. Jo li deia, carai, com és que s'introdueix l'ensenyament reglat del castellà tan tard? Diu, és que ja veuràs, diu, n'aprenen molt
clar.
amb la pràctica i amb la base precisament que tenen d'un profe que els hi parlava català i un altre francès a l'aula, doncs resulta que el castellà s'assimilava i s'aprenia de forma molt, molt, molt simple, no? molt senzilla.
I la llengua vehicular del pati a vegades és el castellà.
Molts cops és el castellà. La
sí.
llengua de l'oci, això ho hem parlat molts cops en l'agenda política lingüística.
Sí, no?
Això ho diuen les estadístiques.
La llengua de l'oci, imagina't,
sí, sí.
ja se li diu així.
És així. Què podem fer els pares? A banda, el tema guau-guau i gugu ja m'ha quedat molt clar. Però què més podem fer? Precisament per activar no, aquestes capacitats que té el nano vinculades al llenguatge.
Abans de dir-te això, volia comentar-te que, clar, tenim el problema afegit, que és la vida aquesta estressant i laboral que portem, perquè l'ideal seria que cada dia poguéssim agafar, ens assentéssim una hora amb el nostre fill i vinga,
xerrem,
fem comptes, fem el que sigui, però no hi cap. Malauradament, de dilluns a divendres, no hi cap a la majoria de famílies. Però el que sí que es pot és estimular a qualsevol lloc. No hi ha cap lloc on el nen no pugui trobar, o el pare com a adult no pugui trobar, un mitjà per fomentar llenguatge, raonament, coneixements, el que sigui. A mi el lloc que més m'agrada anar és m'agrada anar de compres, m'agrada anar al súper, perquè allà és que hi ha de tot. Tu agafes un paquet de pastes, bueno, no vull dir marques, però és igual, agafes un paquet de pastes gallo i el temps allà entretingudíssim, buscant les lletres, buscant l'animal,
distingint els colors,
l'animal que és un gall, i el gall... No... vull dir-te que... I tu, mentrestant, vas fent la teva compra. També penso
quan
que...
Quan tenim en el menut assegut en el carro, de, en aquell estri que posen per a canallar, sí, se l'ha d'entretenir d'alguna manera.
D'alguna manera, sí, sí, perquè si no...
Dona per molt, els
paquets donen per molt. Comença a agafar-te coses, o s'encaparrem que vol que li compris una cosa determinada, i llavors, clar, l'has de despistar. També penso que en el bolso de pares hi ha d'haver-hi un kit. Ha de ser bàsic. Llibreta, bolígraf, quatre colors...
Sí?
Jo penso que sí, perquè això sempre et treu d'un apuro, ja sigui a la consulta del pediatre o sigui aquí al carro.
O al restaurant, a vegades, restaurant, que hi ha restaurants que ja t'ho fan, que tenen vista, sí, en aquests aspectes.
Sí, uh-huh. O al restaurant, o inclús titelles de paper, de dibuixos pintats, uh-huh, una mica plastificats perquè no es facin malbé, i, bueno, et va superbé. L'altre lloc que també està molt bé és el cotxe, quan vas de viatge. Aquest és una mica més pesat, perquè si no dormen, cada dos per tres et demanen. Però, bueno, des de davant, tu ets el pare, estàs a davant, i mira, pots viatjar amb titelles. Jo aquest cap de setmana he viatjat amb un lleó titella, hem dit l'abecedari, hem comptat fins a no sé quan, i bueno, per ells...
Home, jugar,
és jugar.
A jocs, precisament, que requereixen ara, perquè tenim pel·lícules en el cotxe i totes aquestes coses, no? Però jugar, no n'hem fet un far.
Sí. Vull dir,
jo he jugat al bé o... amb el meu pare i la meva mare, però el que no està escrit.
Exacte, veus com feien estimulació,
sí,
i ells
sí,
no ho sabien. Ells es... Eso, pues pensaven, mira, que t'entretenien.
Exactament. I... Sí, però anava absolut conscients. El que volien era que no demanés cada dos per tres quan falta.
Quan falta, sí, sí. Inclús pots preguntar, va, aviam, qui veu una cosa de color verd? Arbre, per quina lletra comença? Sí.
Comptar cotxes grocs.
Comptar cotxes grocs, sí.
És un clàssic.
Sí, sí, sí. Nosaltres, per exemple, no portem DVD al cotxe. Uh-huh. De moment, aguantem. Si haguéssim de fer un viatge molt llarg, ja en tornarem a parlar, però...
De tota manera, tampoc cal demonitzar, suposo, no?, l'audiovisual...
No.
...per ajudar, precisament, a estimular el llenguatge.
Sí, 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 no, no. Ni molt menys. Ara, depèn d'això, del tarannà familiar.
Clar.
A mi m'agrada, doncs anem al cotxe, doncs és un moment que tens... Són dos,
sí, allò
tres
que dèiem,
hores...
que no tenim temps de seure...
Que no tenim temps, exacte.
Sí, anem a Barcelona i tenim dues hores i escaig per poder...
Exacte.
...conversar, jugar...
Sí.
I estimular.
Parlar de les nostres coses, sí, sí, sí. Uh-huh.
Conceptes que hem de tenir clars, com deies tu, perquè la gent, per anar de cara a barraca, que el temps ens passa volant, Olga. No disfressar les coses, o sigui, no canviar,
correcte,
el nom de les coses.
Correcte.
Utilitzar un llenguatge simple, però concret, real. Uh-huh. T'ho dic perquè jo tinc un amic un cop, recordo que va haver-hi un robatori a Sitges, en uns apartaments del costat on jo estava, no? Mm-hmm. Jo tenia un amic que tenia unes notes, era un alumne excel·lent i tal, i tots vam entrar allà dient, què, han xurrat alguna cosa, o què, han mangat, o no sé què, i ell va entrar i va dir, han sostraït alguna de valor? I clar, ens vam quedar tots així com volent dir, no correspon, no? El llenguatge.
Us va caure la gota, no? Ups.
Sí, tothom es va quedar, va haver aquell minut de silenci que sembla una hora, i aquells segons de silenci que semblen una hora eterns, no? I tothom es va quedar així, no?
Sí.
Vull dir que no complicar les coses,
no,
però
no
tampoc simplificar-les en excés.
Exacte, no hem de tenir por de dir-los-hi. Jo, ara que em deies de simplificar la idea, el resum meu és aquest. Donem als nens el màxim que podem, però exigim en funció de les seves capacitats,
clar,
i de la seva edat.
Aquest si és tu, el problema, que és que no sabem a vegades,
si tu als 3 anys li vols dir la taula del 2, li pots dir, uh-huh, però no li pots exigir que et multipliqui. Ell s'ho aprendrà com una cançoneta i ja està. Però no li pots exigir que et faci multiplicacions.
Clar. El problema a vegades dels pares és que intentem sempre buscar, evidentment, sempre fent les coses respecte a la gent que t'estimes de bona fe, no?
Sí.
Però a vegades, com deia, a fi de bé, posem la pota fins al fons i després que no sabem on hem de situar el llistó. Que aquesta és una cosa que
sí,
a vegades he comentat amb companyes teves,
sí,
siguin logopedes o siguin psicòlogues, no?
Sí.
A l'hora de parlar d'això, de la tècnica de l'aprenentatge, de com completem la feina que es fa a l'escola, que em sembla que és un tema bastant important,
sí,
també, no?, de tenir,
sí,
en compte en aquest aspecte, treballar en una mateixa línia.
I tant.
I, doncs això, no sabem els pares a vegades on... Aquí tampoc tinguem problemes en comunicar-los, per exemple, amb l'escola, no? A l'hora de saber a què juguem, què feu, vull dir, interactuar amb ells, no?
Què vols, perdona, què vols dir?
De cara a la canalla, de cara a aprofitar a casa moltes de les coses que segurament estan fent bé a l'escola,
sí,
perquè,
sí,
fan les coses d'una forma pautada, arreglada,
etcètera,
no?
I a vegades tu els preguntes als nens, què has fet avui a l'escola? I no t'ho saben dir. Però el deixes a l'habitació i comença a jugar amb una pissarra i tu dius, ah, mira, avui han fet el cercle, el triangle, el quadrat...
Uh-huh. Clar, però tots volem, per exemple, si encara estan fent el cercle i el triangle, nosaltres,
sí,
ja li voldríem explicar què
una
és
l'hexa,
qui soc, taedro, per exemple, no?
També.
Pues perquè ens agrada treure pit i que el nostre fill sigui el més,
sí,
llest de l'aula, no?
Sí, sí que és
clar,
veritat.
I saber trobar, és el que et deia, saber trobar fins on Jo això un cop recordo una reunió de pares, ho vaig fer. Mm. Vaig demanar, dic, molts cops dic, que ens esteu dient que col·laborem amb vosaltres, però no tenim percepció de saber fins a on. O sigui, on hem de situar el llistó nosaltres, no? I en el tema del llenguatge és molt important.
T'has d'adaptar al teu fill. Si veus que ell et demana...
O sigui, més escoltar que no...
Sí, perquè igual tens dos fills i cada un et demana una cosa. Un et diu, jo vull contes, i l'altre et diu, jo vull moviment.
Sí, sí, jo vull pilota.
Sí. Llavors, clar, és escoltar-los a ells, que és el que et demanen, i si t'ho demanen, per què no els hi pots donar? Si tu li vols explicar, ara ja tens el triangle, el quadrat i la rodona, doncs ara anem a fer el rombe, o anem a fer l'hexàgon. Això és un hexàgon. Si ho aprens bé, si no, tranquil, com a pare, tranquil, no passa res, no m'agobiaré perquè un nen de 2 anys no em digui això és un hexàgon. Ara, si sap el triangle, quadrat i rodona, què és el que l'escola ha de dir, doncs perfecte. Que m'ho torni a preguntar, doncs li torno a dir, això és un hexàgon. O això és un prisma, o això té forma cúbica.
Saps per què t'ho dic? Perquè en aquest sentit que els pares sempre volem ajudar, però si podem estar una miqueta per sobre de la mitja, doncs molt millor, no?
El del veí.
Sí, del veí, o del nebot, del cosí, o del cosí, sí. O del zètera, sí. No? Clar, això passa a vegades, no té tant a veure amb el llenguatge, però també, no? El llenguatge numèric, no?
Sí.
En matemàtica. Si el nen està aprenent la taula del 2 i amb molta sort la del 3,
sí.
No li expliquis la del 9. I vulguis que sàpiga la del 9, no? Per què? Perquè en el moment en què arribi la professora i faci estudiar o aprendre la taula del 9, si és que es fa així, que ara no ho sé, ara queda lluny això, Però m'entens per on vaig, no?
Sí.
Vull dir que intentem adequar el tempo.
Sí. Clar, si no sap ni la del 2 ni la del 3, no avancis més, o no li busquis coses complicades si les bàsiques no les entén.
Hem d'anar acabant, que se'ns acaba el temps. Però una qüestió amb la que sempre acabo aquestes converses en aquest espai. Quan uns pares s'haurien de, entre cometes, alertar per un problema precisament de llenguatge amb la canalla? Òbviament l'escola t'ha d'informar que hi ha algun problema, però directament els pares quan poden detectar que hi ha alguna cosa que no rutlla?
Parlant d'estimulació precoç, si als 2 anys, 2 anys i mig, el nen et diu només 4 paraules contades, veus que no té intenció comunicativa, sinó a nivell verbal, que l'únic que fa són gestos, que no entén el que li estàs explicant o que no veig algunes ordres però perquè no les entén.
Va lligat l'enteniment amb la verbalització de l'acció, no?
Sí, sí. Quantes més paraules, no? Com quan més... A vegades et trobes el cas que entenen més de lo que ells poden expressar. Però si ja ells no entenen, tampoc podran expressar. No sé si m'he explicat.
Sí. No, està clar.
Val. Llavors, a nivell expressiu, doncs és això. Si veieu que als 2 anys, 2 anys i mig, et diu 4 paraules contades, on prou feines et diu papa, mama, aigua, els desitjos d'un mateix, pipi, caca, o no fa ni tan sols l'intent de fer frases, no repeteix les paraules quan tu li dius, etc. Home, s'hauria d'avaluar. Potser no és un gran problema, simplement és que a casa s'anticipen les conductes abans de que el nen les pugui dir.
A més, un altre
perquè
problema...
Perquè aquesta és una altra cosa.
Tu ho has parlat, no? Cada nano té un ritme diferent.
Sí.
I tendim a comparar.
Sí, és veritat.
No? Tendim a comparar. Ui, el gran, a l'edat d'aquest, ja... Doncs ja parlava de tot, ja demanava això i demanava l'altre. I potser això no deixa de ser més que constatar que els nanos són diferents.
Exacte.
Però no que el petit que no arriba en aquest nivell tingui un problema.
No, totalment cert. A vegades passa per desapercebut, inclús, perquè compares, precisament.
Molt rebé, Olga, doncs hem après molt d'aquestes qüestions i t'esperem un altre dia.
Gràcies.
Que a les teves companyes...
He estat molt a gust.
A les teves companyes els hi vam arrencar una segona visita. No dic així a traïció, però els hi vam arrencar. I esperem que també trobem un foradet per tornar a comptar amb l'Olga Armengol, que és, com dèiem, sòcia de la Carolina i de la Laura Vicent en el Gabinet Dinàmic de Logopèdia i Psicologia. Olga, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Àlex.